Vins amb tu. Gràcies. Temps de creure. Un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a Temps de creure. A IB3 Ràdio.
Benvinguts a Temps de creure, un dissabte més, al programa d'actualitat religiosa de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell, el control tècnic Xisco Julià, i comença Temps de creure. Benvinguts.
L'Evangeli de la setmana a Temps de creure.
En aquell temps, Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres i l'endemà, de bon matí, es presentà de nou al temple. Tothom acudia al seu entorn i ell, assegut, els ensenyava. Els mestres de la llei i els fariseus li dugueren una dona que havia estat sorpresa cometent adulteri. La posaren al mig i li digueren: «Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa cometent adulteri. Moisès, en la llei, ens ordenà apedregar aquestes dones. I vos, què hi deis?» Li feien aquesta pregunta insidiosament, cercant un pretext per acusar-lo. Però Jesús s'acotà i s'entretenia dibuixant en terra amb el dit. Ells continuaren insistint en la seva pregunta. Llavors Jesús alçà el cap i els digué: «Aquell de vosaltres que no tingui cap pecat, que comenci a tirar pedres». Després s'acotà i continuà dibuixant en terra. Ells, quan varen sentir això, se n'anaren retirant un darrere l'altre, començant pel més vells. Jesús es quedà tot sol i la dona era allà al mig. Jesús alçà el cap i digué a la dona: «On són? Ningú t'ha condemnat?» Ella contestà: «Ningú, senyor». Jesús digué: «Tampoc jo no et condemn. Vés-te'n i d'ara en endavant no pequis més». Per als mestres de la llei i els fariseus, la dona adúltera de l'Evangeli és un mitjà per poder acusar Jesús. Jesús mira el cor de la persona i hi veu una pecadora que necessita el perdó per recomençar. «Tampoc jo no et condemn. Vés-te'n i d'ara en endavant no pequis més». Jesús mostra la misericòrdia de Déu, que no condemna, sinó que cerca la conversió del pecador. Tots ho som, de pecadors. Tots som dignes de càstig i necessitats de misericòrdia. Com la dona adúltera, la comunitat eclesial reconeix el seu pecat i dona testimoni de conversió, rebent així el perdó del Senyor. Art diví de condemnar el pecat i absoldre el pecador. De la condemnació a la misericòrdia. Misericòrdia que sempre perdona.
Les notícies religioses d'aquesta setmana a les Illes. L'Església Mallorca.
L'equip del Secretariat de Pastoral Juvenil i Vocacional i les comunitats del Seminari Major i Menor van organitzar el passat divendres 28 de març, amb motiu de les 24 hores amb el Senyor, una vigília d'oració en la qual es pregà especialment per la salut del Sant Pare Francesc. Les 24 hores pel Senyor és una proposta del Papa Francesc per viure a fons la Quaresma. Es tracta de viure una experiència de la misericòrdia de Déu, dedicant 24 hores de pregària a Nostre Senyor i rebent el sacrament de la penitència en un clima d'adoració eucarística. Amb motiu de la delicada salut del Sant Pare i en el marc de l'any jubilar, els organitzadors van decidir canviar enguany el format per acostar la pregària als malalts, als necessitats i persones amb risc d'exclusió. Per fer arribar al Pare Francesc també la seva sentida pregària i desig de recuperació. Així varen començar a les 7 el Seminari Nou i van continuar l'endemà a Casa Família de la Fundació Social La Sapiència i al Menjador Social de Càritas Mallorca Inca. La vigília comptà amb tres moments destacats: la celebració de l'Eucaristia amb la pregària de vespres, l'exposició del Santíssim amb una hora de pregària personal, i es va acabar amb la pregària de completes i la convidada a contagiar la força i l'esperança que ens dona el Senyor en els diferents àmbits de la nostra realitat més propera. Ens aturam al convent de Santa Clara de Palma per conèixer el conjunt escultòric de l'Elevació, realitzat per l'escultor mallorquí Joan Llinàs Riera.
Bueno, aquest pas per nosaltres té un sentiment, perquè, clar, el pas que hem tingut tota la vida el va fer un escultor mallorquí, que va ser Llinàs Riera, i sempre hem tingut una estimació en aquesta figura. De fet, mos va un escultor fora d'aquí, mos va dir de fer una cosa més per a nosaltres, sempre hem dit que el sentiment és conservar aquest pas, sigui com sigui. El primer any va sortir amb la peaneta petita, llavors va fer una peana més grossa. L'any sí, va ser l'any 30-31 quan va sortir el primer pic es pas. Llavors l'any 57-58 se va fer una sobrepeana i l'endoi fins fa l'any 2000, que va ser quan se va fer aquesta peana ja més grossa de plata, que la va fer en l'Auditori d'Aragón, és un orfebre de Motril, i van endur-la fins aquí, llavors per muntar-la i és la darrera reforma que hem fet, que diguem. Aquest pas sempre l'han tingut, bueno, el van tenir uns anys, sé que hi havia una cotxeria llogada per de vora la sang, i llavors devia ser l'any 35-36 que ja se va dur cap aquí, i l'han tingut sempre aquí tota la vida. O sigui, nosaltres, Santa Clara, per nosaltres ha estat sempre que nostra. I, a part, el tracte que hem tingut en les monges ha estat molt correcte, m'hauran estimat molt la figura. I aquest pas surt en processó el dilluns sant, que és la processó que se diu de Crit de l'Agonia. Surt d'aquí del monestari de Santa Clara. I el més guapo d'aquesta sortida és la sortida que feim, perquè els parts li sobren d'haver 3 centímetres per banda, i és molt complicat es pot treure els parts, però gràcies a Déu ja fa un 15 anys que tenim una colla de costalers que el duen a pes, tenim un bon capatàs, i la veritat és que ho fan molt bé, i la sortida d'aquí és espectacular, s'aglomera una quantitat de gent impressionant.
Aquest pas pesa aproximadament 1.200 quilos, du 8 treballaderes, cada treballadera du 4 costalers i en total són 32 persones que porten de balla. I duim un sistema de portar aquesta molilla jerezana en vez d'un costal. Aquesta molilla du 3 punts de pollo en sos ombros i en sa servit a la nuca.
Des del primer pic que aquest pas va sortir costal, pues, es vaig sortir per primera vegada amb aquest pas. I fins ara, ja d'uns quants anys. I llavors és una altra cosa curiosa, que des del principi sempre hem carregat homes i dones. Tenim aquesta peculiaritat de que és un pas mixto, no? Per l'esforç que se fa per dur qualsevol pas, i més aquest, que és de sentiment i de fe. Si no tens fe i sentiment, val més que no facis res, perquè i el que se sent allà dins és indescriptible. No tens paraules per dir el que se sent. Ara m'estem preparant per carregar i carregam en aquesta treballadera, no? I mos posam en el palo i el capatàs diu al palo i mos col·locam. I llavors Joan toca. Mos col·locam, ficant rinyons i per amunt. I apoyam en aquests 3 punts d'aquí. I així en els braços, llavors hem de pitjar els braços, aquesta treballadera, perquè hem de fer força, perquè el pas no se'n va cap enrere. perquè si no fa força amb les mans, arriba un moment que el pas se'n va cap enrere. I hem de fer força i sempre cap endavant.
En Joan Ginard Riera va ser un artista nascut a Palma l'any 1897. Es formà a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, a Madrid. Quan tornà a Palma, va realitzar una sèrie d'exposicions, així com també va rebre diferents premis. A nivell professional, va ser professor de dibuix a l'Escola del Treball de Palma. Treballar el dibuix, treballar el gravat, la xilografia, però la seva vocació era l'escultura. Per això va ser l'autor triat per realitzar el pas de l'elevació per la confraria del Sant Crist de l'Agonia. Aquesta obra és l'única que han pogut localitzar d'imatgeria realitzada per ell. Certament que va realitzar altres escultures, com ara, per exemple, la Pallesa que se conserva al poble de Felanitx. El pas de l'elevació es va realitzar l'any 1930 i se va venir i estrenar a la processó del Dijous Sant de l'any 1931. Aquest conjunt escultòric té una importància molt destacada, en primer lloc perquè va ser realitzat a Mallorca, i en segon, perquè és una escena amb molta dificultat. És a dir, té molt de punt de vista, i si mos fixam, pot ser contemplat des del front com des de la part de darrere o els costats, i tots ells me mostren detalls molt diferents. El sistema de crucifixió en tendes romans no és del tot com ara mos imaginam. Jesús, quan va ser condemnat a mort per Ponç Pilat, no va carregar la creu sencera, sinó que només va portar el braç horitzontal. Aquest nomia el nom de patíbulum. Quan arribava al lloc de la crucifixió, allà ja restava en vertical l'estípex, és a dir, el braç vertical. En el moment de la crucifixió, els evangelis no ens donen massa detalls. Certament que Jesús degué ser crucificat a aquesta part horitzontal, el patíbulum. I, una vegada crucificat i fermat, el degueren penjar d'aquesta part vertical. El que és pròpiament el pas, és a dir, l'estructura on surt en processó el conjunt escultòric, va ser realitzat a Motril, Granada, per l'empresa familiar Eleuterio Aragón e Hijos. El metall és alpaca, un metall platejat amb bany de plata, i també en detalls daurats. Els relleus que acompanyen aquesta peanya van ser dissenyats per l'escultor mallorquí Antoni Capó. Representen escenes del Via Crucis. Un detall curiós és l'imatge de Santa Clara que llueix al front de la peanya d'aquest pas. Representa, amb una còpia bastant fidedigna, amb metall daurat, la imatge de Santa Clara que presideix el retaule del seu convent homònim a Palma.
L'església a Eivissa i Formentera.
Dissabte passat, 29 de març, es va dur a terme el retir de Corema dirigit al professorat catòlic d'Eivissa i Formentera a la Casa d'Espiritualitat Santa Teresa d'Escobells.
La jornada comenzó a las 10 de la mañana con una charla inaugural impartida por don Miguel Ángel Riera, vicario de Evangelización, quien abordó el tema de cómo llevar la esperanza al mundo educativo. Tras la charla se dio paso a 45 minutos de meditación y reflexión centrados en la conocida parábola del hijo pródigo, coincidiendo con el Evangelio del domingo. Durante este tiempo, los participantes tuvieron también la oportunidad de recibir el sacramento de la confesión, disponiéndose sacerdotes para atender a quienes lo desearan. Después de un breve descanso se celebró la Eucaristía, durante la cual en la homilía se compartieron las reflexiones y experiencias personales surgidas durante la meditación anterior. Este momento fortaleció el sentido de comunidad entre los asistentes. Los participantes, renovados en su fe y compromiso con la labor educativa católica en la región, reforzaron con este retiro su misión como docentes católicos de Eivissa y Formentera.
Estàs escoltant Temps de Creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Des que varen començar la nova temporada d'Entre avui i demà, vos han proposat prop d'un centenar de paraules. Paraules que ens regalen diferents significats i que han comentat en gairebé 500 convidats. És impossible calcular la quantitat de paraules que ens heu regalat a partir d'una única paraula polisèmica. Quin luxe de convidats i d'oients que vos sumeu a participar quan vos ho demanam.
A IB3 Ràdio, de dilluns a dijous a les 10 del vespre, Entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivava amunt, que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada. I ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me contava Sant Joan, el 36 o 7 antes de jo néixer, va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ells deixessin, i nosaltres, en selecció i això, molt vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per mi i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Misèri, que això va ser una misèri.
Diumenge a les 11 del vespre...
Va haver trets en aquesta casa i a la gravació senten un renou molt fort, un renou que jo vos puc garantir, després està que se me cregui o no, però no tindria cap sentit contar tota aquesta història, no? Jo era allà i aquests renous no se sentien. Sembla sentir-se qualque cosa com si estiguessin dient-li...
Diu, claríssimament...
Font de Misteris.
Amb Xema Font.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
En la entrevista de esta semana tenemos con nosotros a Tony Granados, quien junto a otros laicos consagrados y sacerdotes acudieron al congreso que se realizó en Madrid de vocaciones organizado por la Conferencia Episcopal. Hoy queremos recordar de nuevo este congreso y profundizar en el tema vocacional. Buenos días, Tony.
Hola, buenos días.
¿Qué temas principales abordaron en el congreso?
Bueno, pues en este congreso de las vocaciones que hemos estado en Madrid... Pues el principal tema era descubrir la vocación que tiene cada persona en dar respuesta a la llamada de Dios. Tanto sacerdotes como religiosas, que son cada vez que pensamos en vocaciones es donde se centra, pero quería dar una amplitud más a todo este mensaje, a toda vocación. Y la llamada era a atender a cualquier vocación, a la vocación que tienes tú, que tengo yo, que tiene esta persona que está por la calle, a esa llamada y cómo se le responde. Este era el tema principal, abrir el concepto de vocación, no solo a sacerdotes, a religiosas, sino a todo el mundo y cómo responden.
¿Qué destacarías como los puntos más relevantes de este congreso?
Bueno, en este congreso habíamos más de 3.000 personas, y estábamos todos divididos en talleres. Entonces era muy difícil quedarte con todo, veías resúmenes. Pero lo más relevante es que tú podías escoger itinerarios hacia dónde ir y se te contaban muchas experiencias de vocación. Y eran de todo tipo, de grupos de matrimonios, de jóvenes, de estudiantes, de gente con sus trabajos, de gente que trabajaba en musicales y cómo a través de un musical... se te acerca a Dios gente que estaba alejada, pero que lo que le interesaba era actuar, pero un musical con un mensaje cristiano, como poco a poco los iba acercando y los iba haciendo planteándose su vocación, para qué están en esta vida. También había unos talleres muy, muy interesantes a los que asistí, que era con productoras del cine, que están apostando por el cine espiritual, por el cine de vocación. Y nos contaban ellos mismos, incluso como al principio de esta etapa, les costaba apostar por el cine de vocación o el cine espiritual, y que poco a poco vieron como esa apuesta, como esa respondiendo a esta llamada, que era también una plataforma evangelizadora y que se sentían llamados a seguir haciendo cine de este tipo para la gente.
¿Cómo crees, Tony, que puede influir todo esto de lo que nos hablas en España?
Bueno, hace poco en la conferencia episcopal se creó el servicio de vocaciones y lo que intentan a partir de este congreso es que sea como una lanzadera para que en todas las diócesis tengan también una oficina, un secretariado, una delegación de pastoral vocacional y que se ocupe de esto. Como he dicho antes, no solo de seminaristas, no solo de religiosas, sino de que la gente, de que los que van a misa, de los que se acercan lejos, de los que están en Cáritas, de los que van y vienen, de que se pregunten para qué están aquí, para quién soy, era el lema del congreso, y este es el objetivo, ¿no? Que haya un grupo de gente, un grupo de personas encargados de ir preguntando, bueno, ¿y para quién eres? ¿Cómo vas a responder a esto?
Eso es muy interesante. ¿Cuáles crees que son los desafíos que enfrenta también cualquier persona a la hora de plantearse qué vocación tiene?
Bueno, muchos desafíos. Muchas veces el mayor desafío es planteártelo a ti mismo. Porque sí, porque en el mundo que vivimos es todo muy rápido y las redes sociales y la vida te lleva con el trabajo a ir de un sitio para otro y a ir a favor de corriente, y eso te va llevando y te va dejando sin tiempo de, bueno, a veces de pensar, y bueno, y yo estoy bien en esta corriente y yo estoy haciendo lo que quiero, o simplemente paso un día tras otro sin preguntarme nada más. El desafío es que la persona piense y diga, bueno, aquí, ¿quién me ha puesto aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Solo estoy para mí o estoy para algo más grande?
¿Aquí en Ibiza qué planes o acciones se piensan llevar a cabo después de este congreso?
Bueno, en Ibiza lo que vamos a hacer es darle primero un nuevo impulso. Justamente ayer estuve hablando con nuestro nuevo delegado de vocaciones, contándole cosas del congreso. Estaba muy interesado y sí que queremos que forme parte. De hecho, en el encuentro de Pascua, este anual que realizamos, todos los que fuimos al congreso de la delegación de Ibiza, queremos que la experiencia a la vocación esté presente, ¿no? Y que cada vez vaya llegando a todas las parroquias, ¿no? Que sea la vocación a todos, la vocación a que estamos llamados, que sea una pregunta recurrente en todas las parroquias.
Y como delegado de Infancia y Juventud aquí en la diócesis de Ibiza, ¿qué papel juegan estos jóvenes en el discernimiento vocacional?
Bueno, los jóvenes forman y tienen un papel protagonista. De hecho, una de las indicaciones para el congreso es que el 30% de los participantes tenían que ser jóvenes. O sea, tenían esta idea de, no, esto no solo es para adultos, para mayores, para personas que ya lo tienen muy claro, sino es personas que lo están descubriendo, ¿no? Y de hecho nosotros llevamos tres jóvenes, llevamos a un seminarista y a dos personas a dos chicas que colaboran con nosotros en Delegación de Juventud desde hace muchos años. Y te dabas cuenta de que sí, de que tenían su sitio allí, de que se planteaban las cosas, de que buscan las preguntas de las más trascendentales, ¿no? De que ¿qué hago yo aquí? El Señor que me pide a mí. Y yo creo que este es el germen para preguntárselo a nuestros jóvenes. Cada día es más difícil, cada día hay más estímulos, hay más cosas a las que mirar, pero cuando rascas en esta superficie, pues ves muchas cosas, ves el anhelo que tienen por ser felices y dónde buscar la felicidad. Todo el mundo, todos los jóvenes lo que quieren es, bueno, es que yo quiero ser feliz. Aparte de tener dinero, de una vida fácil, quieren ser felices. Y muchas veces se dan cuenta de que no lo material no lo da. Y es ahí cuando empiezan a buscar. Bueno, mi tarea como delegado de Infancia y Juventud es intentar, pues, enseñar que estos caminos existen y bueno, e intentar mostrárselos. Y luego, bueno, que el Señor haga lo que pueda, que haga el trabajo más grande. Yo solo intento aportar el granito de arena.
Y para finalizar, Tony, ¿qué mensaje mandarías a las personas que nos están escuchando con relación a las vocaciones aquí en general?
Bueno, es un mensaje claro y que salimos todos los del congreso y salimos cantando la canción que nos pusieron de banda sonora, que es ¿para quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Yo recomiendo a todos tomaros un minuto, dos, diez, tener un rato de oración, un rato de tranquilidad y preguntarte, bueno, yo lo que estoy haciendo con mi vida es lo que quiero. ¿Realmente soy feliz? ¿Me faltan cosas? Seguramente si te falten cosas, pues te animo a que descubras para qué estás hecho. Y si es al servicio del Señor, pues mejor que mejor.
Pues muchísimas gracias, Toni, por acompanyar-nos en este dia. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias.
I abans d'acabar, feim un repàs dels esdeveniments dels propers dies, començant per Menorca amb l'agenda setmanal.
Aquestes són les activitats que es faran aquests dies a l'Església de Menorca. Avui, 5 d'abril, a les 19:30 hores, a la parròquia de Sant Rafael a Ciutadella, el bisbe Gerard presidirà l'Eucaristia, en la qual tindrà lloc la benedicció de la restauració de la imatge i del nou estandard de la confraria Osanna. El pròxim dimecres 9 d'abril tindrà lloc el pregó de la Setmana Santa de Mo. Serà a les 20:30 hores a l'Església de Santa Maria, a càrrec del doctor Alberto Gil Iriondo. El pròxim dissabte, 12 d'abril, a les 18:30 hores a la Catedral de Menorca, es farà el concert de Pasqua de la Capella Davídica. La venda d'entrada serà els dies 8, 9 i 10 d'abril a l'oficina de la Capella Davídica. Finalment, a la pàgina web del Bisbat de Menorca i el Full Dominical podeu consultar els horaris de les celebracions penitencials i de les misses, viacrucis i processons que es faran el diumenge de Rams.
I de Menorca anem cap a Eivissa per conèixer què ens espera aquesta setmana a les Pitiuses.
Esta semana tenemos hoy, sábado 5 de abril, la festividad de la parroquia de San Vicente a las 6:30 de la tarde con la celebración de la Santa Misa seguida de procesión. Mañana, domingo 6, se celebra la festividad de la parroquia de San Francés de Paula a las 12 de la mañana con también una misa seguida de procesión. Por la noche a las 9 tendrá lugar el concierto de marchas de Semana Santa de la agrupación musical Yacente Eivissa en la parroquia Salvador de la Marina, más conocida como San Telmo. Y el próximo sábado 12 de abril se celebrará el concierto de Semana Santa en la Santa Iglesia Catedral de Eivissa a las 7 de la tarde a cargo del Cor Ciutat Eivissa.
Fins aquí el programa d'avui. Ens tornem a trobar la setmana que ve aquí, a Temps de Creure.
I thank the Master, I thank the Savior, I thank God.